COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que els cotxes són cada vegada més grans no és cap secret. Les dimensions dels vehicles de pràcticament tots els segments han anat augmentant en les últimes dècades seguint les necessitats dels usuaris quant a espai i també habitabilitat. Però també hi ha un mal col·lateral que no ha passat desapercebut i que fa que es compliqui la maniobra d'estacionament. I és que les places d'aparcament s'estan quedant petites en molts casos. La gran majoria de garatges públics i privats tenen ja uns quants anys i es van construir sense tenir en compte aquest augment en dimensions dels cotxes. Així ho ha demostrat la OCU en el seu últim informe, el qual analitza més de 200 aparcaments de tota mena situats en 27 ciutats espanyoles, entre elles Tarragona i Barcelona. El resultat, malgrat ser evident, no deixa de sorprendre per la seva contundència, perquè més de la meitat de les places van presentar una grandària justa o insuficient per estacionar amb molta comoditat. En aquest sentit, ja hi ha organismes com el RAC, per exemple, que porten temps i temps demanant augmentar les mesures de les places d'aparcament fins als 5 metres de llarg i els 2,5 d'ample, que seria el recomanat segons les dimensions actuals dels vehicles. Mentre no canviïn les normatives d'aquestes ciutats, es continuaran deixant dades com que el 24% de les places tenen la grandària molt justa i el 30% són estretes pels estàndards actuals. Bona tarda, soc Carlos Osada. Com cada dia amb la Mar Puerto, repassem més notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Notícies d'aquest matí, balanç de la Festa Major de Barcelona,
Exacte, doncs avui comencem parlant que la tercera i última nit de les festes de la Mercè a Barcelona ha acabat amb 10 persones detingudes. 5 d'aquests arrestos s'haurien produït a la zona de concerts ubicada a l'entorn de Palau Reial perquè haurien llançat objectes a la policia i almenys un mosso hauria resultat ferit. I també parlem de que un grup de joves ha trencat aquest diumenge a la nit els vidres de 6 autocars de l'estació de busos de Manresa. Els Mossos ja han obert, però, una investigació policial per identificar els autors. I d'altra banda, parlem d'un rescat, perquè els bombers de la Generalitat han hagut de socórrer dos excursionistes atrapats en un barranc a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. Els bombers van extreure'n un amb helicòpter que s'havia trencat la cama i també van escalar per baixar l'altre que estava il·lès, però estava atrapat a uns 60 metres. A tot això, també expliquem que l'Ajuntament de Girona es presentarà com a acusació particular en el cas de la ciclista de 21 anys que va morir atropellada el 9 de setembre. El consistori diu que es vol posar al costat de la família i de les persones que es mouen en bicicleta per la ciutat. I atenció al que expliquem ara, perquè el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona està desaconsellant les dietes i avisant dels perills d'aquestes que restringeixen aliments i prometen resultats miraculosos. Recomanen que no se segueixin els reptes virals que proliferen en aquestes dates, després, sobretot, de les vacances d'estiu, i adverteixen que l'índex de població adulta amb obesitat a Tarragona i a les Terres de l'Ebre és de gairebé un 18% per sobre de la mitjana catalana. També avui acabem explicant que Renfe ha adjudicat per 11 milions la millora del sistema de comunicació digital de Rodalies amb un termini d'execució de l'encàrrec de 48 mesos.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dilluns que inicia setmana, una setmana que serà de temps força tranquil, predominarà el sol amb algunes bandes de núvols, força prims i de pluja, doncs se n'espera molt poc. Al matí ara farà un matí de fresca i al migdia serà un temps cal i a la nit tornarà a baixar la temperatura. I ara sortim a les carreteres. Com està la xarxa viària en aquests instants? Amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. Només se circula per un carril a la Roca del Vallès, en sentit Tarragona, per un camió que ha quedat creuat al mig de la via. Això provoca 12 quilòmetres de retenció ara, des de Vilalba Sasserra fins a la Roca del Vallès, en sentit sud, i un quilòmetre més a la Roca del Vallès, en sentit nord. Per tant, recomanem com a possible via alternativa l'autopista del Maresme, la C32. De retruc, aquesta incidència també provoca cua a la C60, a la Roca, en sentit Granollers, a la C35, de Cardedeu a Granollers, en sentit sud, i a la B-5105, a la Roca, en sentit sud. A base d'aquests problemes, la T-3454 continua tallada a l'Aldea en tots dos sentits per un camió volcat. En aquest cas, l'alternativa és la Nacional 340. També destacar-vos l'autovia 2 i intensitat al Carràs en sentit Lleida i a Cervera en sentit Barcelona per obres. A la C55 hi ha retencions a Castellgalí en tots dos sentits, a la Nacional el 2, cua Tordera, en sentit Barcelona, i a la Pota Nord, a la B20, retencions entre Santa Coloma de Gramenet i Nusa Trinitat d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns ens estem preguntant si les places d'aparcament, tant els públics com els privats, són prou grans. I és que un informe de l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, adverteix que més de la meitat de les places d'aparcament, un 54% per cent més concrets, no tenen la mida que caldria. D'aquestes, un 30% són molt estretes, de menys de 2,30 metres, amb columnes que impedeixen obrir la porta. I un 24% tenen una mida molt justa, entre 2,30 i 2,39 metres. Aquesta és una de les principals conclusions d'aquest estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris entre ciutats consultades, concretament 27 de tota Espanya, entre les quals hi ha Barcelona i també Tarragona. A voltes amb aquesta problemàtica, hem volgut conèixer el parer del Gremi de Garatges de Barcelona, que segur tenen molt i molt a dir. Els hem escoltat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Doncs l'única solució al problema plantejat és supressió de places. És una qüestió d'espai. La normativa de pàrquings de Barcelona és de l'any 1978, quan el cotxe més utilitzat era el popular Seat 127. Aquesta normativa estableix que els pàrquings han de tenir 4,5 metres de llarg i 2,20 d'ample. Valia per la dècada dels 70, no per ara. Una realitat. El cotxe més venut l'any passat a Espanya va ser l'Hyundai Tucson. Sol li sobren 17 centímetres d'amplada amb normativa actual i té problemes per obrir la porta si aparque amb un pàrquing públic. Arrere en COPE Catalunya i Andorra, el director de l'Associació de Pàrquings de Barcelona, Xavier Ferrer, explica la dificultat d'alguns pàrquings per eliminar i també la pèrdua de places.
Si no hi ha columnes, és molt més fàcil, perquè el percentatge de pèrdua és menys. Però si hi ha columnes, que entre columna i columna hi caben 3 cotxes i n'has de posar 2, doncs aquí la pèrdua pot ser d'un 40%, pot ser d'un 40% amb aquests aparcaments subterranis que tenim a la ciutat, així.
Hi ha els apàrquings públics de concessionària i els privats de comunitats. Ferrer reconeix més dificultats en els grans aparcaments soterranis.
Potser les concessionàries ho tenen més difícil o ho veuen d'una altra manera, no? Que els privats públics, saps? Públics. Tenim a mi la facilitat de fer-ho més fàcil, no? De dir, mira, això està evolucionant cap aquí i ens hem d'adequar.
I és que Barcelona té les places més estretes d'Europa, segons un estudi de l'any 2013 del RAC. El problema és d'àmbit europeu per la venda d'aquests vehicles i ciutats franceses com París i Lió han acordat que a partir de l'any que ve, 2024, els vehicles més grans, com molt SUV i tot terrenys, pagaran més per aparcar.
Y ahora nos escucha Dayana. Muy buenas tardes, Dayana.
Muy buenas tardes.
Mira, hoy estamos hablando de los problemas que tienen muchos conductores para aparcar un coche, digamos, grande, ya sea en un parking público o privado. Plazas muy estrechas. Y creo que tú tienes este problema, ¿verdad?
Sí, sí, yo tengo este problema tanto en mi casa como en la calle.
Y se pasa mal, ¿verdad? ¿O qué?
Sí.
Cuéntanos.
Sí, bueno, por ejemplo, en mi casa, que estoy en el centro de Barcelona, para aparcar, que ya es un parking privado, la verdad es que tuve que hacer un par de maniobras, tanto por las columnas, porque hay muchísimas columnas para entrar.
Claro. Y eso supone, bueno, pues un riesgo de que puedas darte un golpe en el coche, puedas una rascada. ¿Has tenido que llevar el coche al planchista alguna vez ya o qué?
Sí, 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 ya he tenido varios rasguños, varios golpes, que ha sido todo por mi parking, prácticamente.
¿Y siempre dónde lo pasas peor, en un parking público o en el privado que tienes en tu edificio? ¿Dónde te es más costoso aparcar? A ver.
Bueno, lo paso peor en el parking, en el parking privado, pero también en el parking público me he llevado algún susto, que al final no ha sido nada, pero tanto las maniobras como para subir, porque hay varias plantas, es estrecho, es muy estrecho para hacer un parque público.
Claro, tendrían que ser más anchas estas plazas, ¿no? Los automóviles son más grandes ahora y, claro, la dificultad crece, ¿no?
Claro, claro, sí.
¿Cuando compraste el coche ya tenías esta plaza adjudicada o cómo fue?
No, el coche lo compré antes de vivir en el centro de Barcelona y de tener esta plaza privada. Y es más, al final lo hemos cambiado.
Ya.
Y ahora va mejor.
Claro, ¿qué coche tienes?
Ahora mismo. Mini Cooper.
El coche que te cuesta aparcar. Yo no sé si sabes, Dayana, pero la normativa en cuanto a las medidas de las plazas de parking en Barcelona concretamente, la normativa es del año 1978, fíjate tú.
Dios mío, sí.
Tendría que, ya va siendo hora de que se cambie, quizá, ¿no?
Sí, claro. Además, ahora hay coches más grandes, sobre todo coches familiares, por los niños. Entonces es necesario.
Oye, y cuando fuera ya de lo que es el parking de tu domicilio, cuando sales con el coche por Barcelona o cualquier otra ciudad, yo no sé, sobre todo en Barcelona, ¿tienes ya dibujado en la mente algún parking de estos? Dices, mira, este parking tiene las plazas un poco más anchas, un poco más amplias, más largas, puedo aparcar mejor, no tener problemas a la hora de hacer las maniobras. ¿Tienes ya buscado algún parking en concreto o es cuestión de suerte esto?
No, sí, lo encuentro de suerte, y es que además de por sí aparcar en Barcelona es muy complicado. Es que no hay ni sitio, ni en las zonas verdes, ni azules, es muy complicado. Entonces prácticamente es evitar el coche en Barcelona.
Claro, siempre es mucho mejor el transporte público. ¿Qué es lo que más te fastidia en estas, para aparcar en estas plazas pequeñas? ¿Las columnas que dices que tienes ahí al lado, o no pasarte de la raya por si el compañero o el vecino luego se queja?
Claro, es que también es el no pasarse de la raya, porque aparcas y ya prácticamente para abrir la puerta ya estás tocando la puerta del de al lado. O no, tienes que salir así, es súper estrecho. Y también es complicado para el piloto del otro coche entrar.
Claro. Claro, demasiadas estrecheces. Bueno, Dayana, pues muchísimas gracias por tu testimonio y, bueno, sobre todo imagino que la petición que pudimos hacer todos, ¿no?, hoy en día las autoridades, que actualicen esta norma del año 78 en cuanto a las medidas de las plazas de aparcamiento, porque los coches son más grandes y porque, en fin, se puede entrar y salir con un poquito más de comodidad del vehículo, no las estrecheces que tú nos has explicado, ¿eh?
Sí, por supuesto, es que las mismas condiciones no son las mismas ahora que hace unos años, que han pasado muchos años ya.
Muy bien. Dayana, muchísimas gracias por acompañarnos este mediodía y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, adiós.
Preocupació per no trobar aparcament o perquè les places d'aparcament siguin petites i estretes a molts pàrquings, tant públics com privats de Catalunya i d'altres punts d'Espanya. Passem a les preocupacions del sector turístic, que veu com una molt mala decisió l'anunci d'un nou impost al sector. En aquest cas, afectaria els creuers que arriben als ports de Tarragona, Palamós o, sobretot, el de la ciutat de Barcelona. Els experts en l'àmbit turístic alerten que no es pot apretar tant a la gallina dels ous d'or. Yolanda Canales.
Els experts en turisme adverteixen que el nou impost que grava la contaminació dels grans vaixells i que entrarà en vigor el proper any tindrà conseqüències negatives al sector. Es preveu que els creuers siguin les embarcacions o de les embarcacions més perjudicades per aquest impost, que els obligarà a pagar gairebé 1.500 euros de mitjana. Domènec Biosca, president de l'Associació de Directius i Experts en Empreses Turístiques, creu que una ciutat com Barcelona no es pot permetre prescindir d'un sector tan important com és el de creuers.
Quin problema tenen els creuers? Que tenen que complir molt per poder ser rentables. I ho tenen que complir amb preus competitius. Si aquest preu competitiu li posa un impost d'aquest nivell, el que frenarà és l'ocupació dels creuers. I a Barcelona tenim un problema, perquè és un port importantíssim per creuers.
Biosca també creu que amb aquesta mesura el port de Barcelona es pot guanyar l'etiqueta de car i quedar-se a la cua de la llista de destinacions escollides pels creuers.
Problemes al sector turístic i vaques magres també per a les empreses de treball temporal. La reforma laboral ha reduït, sembla ser, de manera important la seva feina. Ha fet que un 40% dels contractes, hi ha un 40% menys de contractes per a la caiguda d'aquesta temporalitat. El sector afronta aquesta davallada amb preocupació. En canvi, els sindicats ho valoren de manera força positiva. T'ho explica el Joaquín Soneira.
La reforma laboral ha reduït la feina de les empreses de treball temporal, conegudes com a ETT, ja que enguany han fet un 40% menys de contractacions que en 2019. La reforma va deixar fora els contractes d'obra, però tot i la davallada de contractacions, el marge de negoci de la CTT no ha caigut tan dràsticament, ho explica Andreu Cruanyes, president de Sempleo, la patronal de la CTT.
Es correspon amb una dimensió que probablement, evidentment, no és la que teníem i probablement tampoc sigui la que tenim, això que s'haurà d'anar reduint el temps, més encara si hi hagués també una alternativa pública que acompanyés i donés la garantia necessària i exigible, no?, en aquests processos de tramitació de treball, no?
Cruanyes considera que han de passar 2 anys des de l'aplicació de la reforma per valorar el seu veritable impacte. Per la seva banda, els sindicats titllen d'abús el que feien la CTT amb els contractes temporals abans de la reforma i volen que es redueixi encara més la temporalitat. El secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, Ricard Bellera, demana una alternativa pública per aconseguir-ho.
Des del punt de vista quantitatiu, és cert que hem patit aquesta davallada. Hem tingut una caiguda de facturació que és del 4,9%, que nosaltres atribuïm a diversos factors, no necessàriament a la reforma.
Comissions Obreres i UGT, a més demanen posar el focus en els contractes fixos discontinus, que en alguns casos estan substituint els antics contractes d'obra i servei.
I ja que parlem de llocs de feina, l'economista Anton Costas creu que si el segle XX va ser el de les grans ciutats, el segle XXI serà el de les petites i mitjanes ciutats. En aquest rellançament hi tindria molt a dir l'administració central, que és una gran creadora de llocs de feina i de qualitat, i que sempre es queda a Madrid. Costas es pregunta per què altres ciutadans de la resta d'Espanya no poden accedir-hi.
El president del Consell Econòmic i Social d'Espanya, Anton Costas, proposa tornar a portar el progrés a les petites i mitjanes ciutats i al món rural. El segle XX va ser el de les grans ciutats i el XXI serà el de les petites i mitjanes. Ho ha dit en unes declaracions al programa Converses de la COPE Catalunya i Andorra, on ha demanat la màxima implicació tant de les empreses com de les administracions.
Sí, yo creo que hay que volver a llevar el progreso económico y social a las pequeñas y medianas ciudades de nuestro país. Si no somos capaces de llevar a cabo políticas en favor, usted hablaba de los alcaldes, políticas en favor de las pequeñas y medianas ciudades y del mundo rural, el escenario que tenemos delante es un escenario de gestión complicada.
En aquest sentit, Costas ha plantejat que els nous organismes públics que es creïn s'instal·lin fora de Madrid, perquè aquests organismes són creadors de molt bones ocupacions i donen lloc que al seu voltant apareguin hubs. Costas s'ha preguntat per què aquests llocs de treball han de quedar-se a Madrid i per què ciutadans d'altres punts d'Espanya no poden accedir a ells.
Almenys els nous organismes públics que se creen se creen fuera de Madrid, porque esos organismos, insisto, son creadores, por un lado, de muy buenos empleos y dan lugar a que su alrededor aparezcan hubs, es decir, agrupaciones de empresas relacionadas con ello.
Quan a formació de treballadors, Costas ha volgut trencar una llança a favor de la formació professional dual, en comparació amb l'FP normal o el grau universitari.
El abandono se disminuye. El tiempo que tarden en incorporarse empresas disminuye. La calidad de los contratos mejora, la retribución mejora y la satisfacción de las empresas porque tienen a esos trabajadores.
Capital humano.
La formación.
Anton Costas serà un dels moderadors de les taules de debat de la 5a edició del Foro de la Toja, Vínculo Atlántico, que se celebrarà els dies 28, 29 i 30 de setembre.
Gràcies, Joaquim. Fem ara una pausa per la publicitat i després donem resposta a una pregunta que es fa molta gent. Què té el servei de pagament Bizum que no para de créixer? 2 minuts i t'ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro.
Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hoy, Día Mundial del Farmacéutico, desde el Consejo General de Farmacéuticos felicitamos a los 80.000 profesionales que están al servicio de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud. Una profesión sanitaria cercana y accesible que es parte de tu vida. Felicidades a todos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El servei de pagament en línia, el Bizum, no para d'expandir-se. La seva simplicitat i practicitat a l'hora de fer operacions ha permès que fer un Bizum es converteixi en una expressió ja molt habitual, molt col·loquial. Tot i la facilitat del servei i aspectes a tenir en compte que d'aquí un moment els comentarem amb l'economista Eduard Conti. L'èxit d'aquest sistema de transferència sembla que no té sostre per la seva efectivitat, rapidesa i també perquè no hi ha comissions. És el que han explicat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, veïns del barri barceloní del Sant Andreu, amb els que hem anat a preguntar i a qui ha escoltat, la Iolanda Canales.
Bizum ha revolucionat les nostres vides, s'ha colat com una forma més de pagament. De fet, aquesta aplicació té més de 24 milions d'usuaris. Resulta còmode i fer pagaments o enviaments de diners és fàcil, sobretot en determinades situacions, com dividir les despeses d'un sopar entre amics.
Pues para pagarle al amigo el café que te has tomado.
Por ejemplo.
Cuando hay que pagar la cuenta de un restaurante, de vas a tomar algo, pues paga uno y luego le hacemos el Bizum.
Para compartir gastos, una cervecita, cosas así.
Para pagar todo.
I és que fer un Bizum és molt senzill. Com funciona? Doncs és un servei que ofereix enviaments de diners entre particulars, però també permet fer compres online i transaccions a empreses. Gestió que es fa directament des del mòbil. Un dispositiu que és fonamental, ja que el compte de Bizum s'associa al número de telèfon de cada persona. Així doncs, només es necessita conèixer aquest número de telèfon i ja es pot enviar els diners. I quin ús li donem al Bizum? Almenys a les persones que nosaltres hem preguntat. Fonamentalment social.
No, solo en lo social.
No, en lo social.
En lo social.
No, pero sí que algún sitio tiene la opción como que puedes pagarle con Bizum.
Entre particulars es poden fer un màxim de 60 operacions al mes i s'estableix que el màxim de diners que es pot enviar a través d'aquest servei és de 1.000 euros, però pot ser que la nostra entitat bancària ens posi un límit de 500 o fins i tot més. El mínim per pagar a través d'aquesta via o per fer la transferència són 50 cèntims. I veritablement el fem servir tant?
No diariamente, pero casi.
Ocasiones que lo requieren.
Bastante, quizás un par o tres de veces a la semana.
Sí, lo mismo, según vayamos haciendo planes. Sí.
Más o menos una vez a la semana.
I una altra curiositat, Bizum és una aplicació espanyola. Podràs enviar o rebre un Bizum si geogràficament estàs fora d'Espanya, però atenció, no podrem utilitzar-lo si ens canviem el número perquè ja portem un temps vivint a l'estranger, en aquest cas no es podria fer la transacció, i el sistema ha d'estar vinculat a un IBAN espanyol. Així doncs, telèfon amb número espanyol i IBAN també espanyol.
Fer un Bizum ja és una expressió habitual per milions d'espanyols i una pràctica doncs, que miren amb sorpresa i amb enveja molts països i veïns europeus. L'any passat, atenció a les xifres, es van moure 40.700 milions d'euros en 762 milions d'operacions de Bizum. Això és 24 per segon. Xifres, jo diria que maregen. El Bizum és una aplicació d'èxit i que ha sorprès a tothom. Eduard Conti, economista, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Com et deies, una aplicació d'aquestes que ha sorprès a tothom perquè les transferències ràpides estan funcionant molt bé i han tingut molt més èxit aquí a Espanya que no pas a la resta d'Europa. Per què, Eduard?
Mira, jo crec que la gent ha vist que és una alternativa molt bona també a l'ús de l'efectiu. O sigui, en els darrers anys el que hem experimentat a la nostra societat, jo crec que és una tendència que s'està vivint molt intensament a Europa, és una disminució de l'ús del diner efectiu. I el Bizum el que fa a la pràctica és substituir els petits moviments, no? Bueno, en general, el que fa el Bizum és ens permet moure quantitats petites de diners. Per les quantitats així més grans tenim les transferències bancàries. Per tant, jo diria que clarament l'auge de l'ús del Bizum coincideix amb la caiguda de l'ús del diner efectiu.
Clar. A més, una transferència normal sol trigar 2-3 dies, a més et cobren comissió amb un Bizum, doncs, escolta, t'arriba el moment i ningú et cobra res, no?
El Bizum és immediat. Clar. I vaja, el podem utilitzar amb molts moviments entre familiars, entre amics, inclús professionalment, en determinades feines. S'està fent molt habitual l'ús del Bizum, no? Per exemple, professionals que cobren per sessió, no? Per exemple.
I en botigues també, no?
Fisioterapeutes, massatgistes, el que sigui, doncs, l'opció aquesta de pagar immediatament a través d'un Bizum, doncs facilita molt la feina també, inclús dels professionals a l'hora de cobrar.
Clar. I també algunes botigues ja comencen a acceptar aquesta fórmula de pagament, no?
Botigues, inclús alguns músics ambulants, no sé si tu també ho has vist.
Amb alguna botiga sí que ho he vist, eh?
Sí.
Molt bé.
Sí,
i escolta, tant. I a més és un sistema molt, molt pràctic, sobretot per fer una cosa que els que són pares ho tenim molt clar, no? Ajudar els fills, no? De quan en quan li hem de fer arribar alguns diners als nostres fills, doncs, bueno, escolta, et faig un Bizum, no?
Totalment. A més, amb el Bizum hi ha una opció,
sí,
que és demanar diners. És a dir, tu pots entrar al Bizum i els teus fills et poden demanar diners a través del Bizum, et poden demanar que els envies 20 euros, per exemple.
Clar. Escolta, Eduard, tu que coneixes bé el tema, i si t'equivoques en una transferència, com hem d'actuar? Tu saps què s'ha de fer? Cal parlar amb el banc? Pots fer marxa enrere? O com va això? Aviam.
Clar, a veure, aquí no és tan senzill com amb les transferències, però el que sí que hauríem de fer, quan al final el Bizum és una empresa independent dels bancs, però que els bancs estan utilitzant, els bancs més importants del nostre país estan utilitzant Bizum i el tenen incorporat, a més, a les seves pàgines web, no? Per tant, si tenim qualsevol tipus d'incidència amb un pagament, ens equivoquem a l'hora de fer el pagament, el que hauríem de fer és contactar amb el banc i veure de quina forma ens poden ajudar, no? Però sí que és veritat que hem de vigilar bastant abans de fer l'operació, no? Perquè és una operació immediata. És a dir, no hi ha aquella opció de fer una transferència, m'he equivocat, la vaig a cancel·lar, no? Quan enviem els diners...
Has enviat els diners.
Jo t'envio diners a tu ara mateix, els diners t'arriben ipso facto,
immediatament,
no?
Clar. Vull dir que també té el seu risc amb l'enviament i segons com marquis les xifres també, no? Que a vegades pots tenir problemes. Aviam, Eduard, ens pots explicar una mica quantes operacions es poden fer amb el Bizum? Jo no sé el dia, les que vulguis, però al mes, per exemple? Quan, hi ha algun límit? Hi ha algun límit?
Sí, hi ha uns límits. Els límits d'operacions al dia coincideix amb el límit d'operacions en un mes, no? Que són 60. Són 60 operacions, des de 50 cèntims fins a 500 euros. També hi ha uns límits diaris, 1.200 euros, i en un mes pots transferir 5.000 euros.
I també es dona el cas que ha passat alguna ocasió que segons quins pagaments fas amb Bizum, els senyors d'Hisenda et truquen a la porta. Passa això també, no?
Sí, això passa, i a més aquí has tocat un tema molt important, no? Que és el tema d'Hisenda de l'Agència Tributària. Realment aquí hem de vigilar, no? Perquè ara mateix la normativa el que diu és que l'Agència Tributària investiga qualsevol persona que rebi 10.000 euros o més a través de Bizum en un any. Llavors, si nosaltres rebem 10.000 euros o més en un any, estem obligats a informar i a declarar-ho a la declaració de la renda. També hi ha una altra qüestió, no cal arribar als 10.000 euros. Si nosaltres estem cobrant a través del Bizum doncs els diners d'un lloguer, per exemple, no? Que són propietaris i el llogater ens paga per Bizum. Si som autònoms i estem cobrant a través de Bizum algunes dels serveis, estem obligats a declarar-ho, encara que no arribem a 10.000 euros. Sempre que hi hagi una rendibilitat econòmica al darrere, estem obligats a indicar-ho
i explicar-ho a Hisenda. Per part de les dues parts, no m'imagino, Eduard?
Sí, o sigui, estem obligats, exacte, per les dues parts. I també hi ha un altre tema, que és que aquí no és un tema només entre nosaltres i l'Agència Tributària, sinó que també estan involucrats el Banc d'Espanya com a regulador i les entitats bancàries. Les entitats bancàries, a la que observen moviments per damunt dels 10.000 euros, si no ho hem fet nosaltres, ells informaran a l'agència tributària.
Vull dir que no tens escapatòria possible. Eduard, una cosa molt ràpida, perquè ens tira el temps a sobre. Suposa un risc de seguretat per al nostre telèfon que enviem diners amb el nostre número personal, o no?
A veure, en principi, estem parlant d'aplicacions molt sofisticades, i més encara quan estan en l'entorn bancari, no? El que hem de vigilar molt sempre és a no equivocar-nos amb els imports, no equivocar-nos amb a qui enviem els diners. Al final és el que passa amb la tecnologia, no? El que fa d'una forma, d'una banda, és facilitar-nos la vida, però també pot implicar una sèrie de riscos.
Té molts riscos.
I entre aquests riscos està aquesta immediatesa i facilitat, també fa que l'error sigui més irreversible, no? Per tant, hem d'estar molt atents, també, sobretot, a vegades les persones grans, també, que han de vigilar especialment, no?, a l'hora de fer aquest tipus de pagaments.
Molt bé, Eduard, doncs no disposem de més temps, sinó el suficient per agrair-te que ens hagis explicat coses del Bizum, aquesta aplicació que tant i tant utilitzem i que s'ha d'anar molt a la guait a veure com s'utilitza. Eduard Conti, economista, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Doncs ja sabeu, tot el que envolta el món del Bizum, molta atenció i molta cura, i feu-ho servir també, doncs, amb precaució, eh? L'estiu ha estat molt dur a nivell climatològic, amb episodis de calor extrema i agreujament de la sequera, un fet que ha causat de forma, o que ha acusat de forma especial la vegetació mediterrània. Malauradament, no es tracta d'un fet aïllat i localitzat a Catalunya, ja que molts boscos del món estan patint una elevada mortalitat degut a un increment de la freqüència i intensitat de les sequeres. Mar Puerto ha repassat un estudi sobre els boscos que tenen més risc de morir. Bona tarda, Mar.
Bona tarda. Doncs sí, ha estat un estudi liderat pel CREAF qui ha determinat que els boscos amb més risc de morir per sequera es troben a la conca mediterrània, així com també els que es troben al sud d'Austràlia i al nord-oest de l'Amazònia i dels Estats Units. Ens ho explicava detalladament l'investigador del CREAF, Pablo Sánchez.
Estem en una situació de canvi climàtic que està produint que hi hagi més sequeres més llargues i més intenses. I ara mateix tenim moltes dades que estan esdevenint boscos molt joves i molt de cop. El que tenim al final és una situació on moltes d'aquestes espècies poden estar patint un risc de mortalitat més alt del que ha patit fa 200 o 300 anys, quan potser el canvi climàtic ara no està tenint els efectes que està tenint actualment.
No obstant, assegura molts arbres mediterranis que s'han estudiat al llarg d'aquests 3 anys durant l'estudi estan molt ben adaptats a la sequera, però el model apunta que, tot i així, ni aquests boscos estarien preparats per la situació actual.
Per tal de sobreviure, necessita adaptar-se a una situació que actualment s'està conferint aquesta capacitat de sobreviure a aquestes sequeres. Tot i així, aquestes espècies que sí que veiem que estan adaptades i que tenen un funcionament fisiològic que els permet sobreviure sota la sequera, també estan començant a patir una mica de risc de mortalitat. Per tant, ni tan sols aquestes que sí que són una mica més adaptades a la sequera, ni tan sols aquestes pot ser que estiguin realment preparades a una situació com la que estem vivint actualment.
Però com sobreviuen aquests arbres? Quins són els mecanismes que utilitzen? Això és el que li hem preguntat precisament a l'investigador i això és el que ens explicava.
Sempre mantenir una diversitat alta, una diversitat d'espècies autòctones alta, perquè això segurament serà un bon indicatiu de que hi ha espècies que són capaces de respondre a l'efecte de formes molt diferents. Per exemple, hi ha algunes que el que fan és invertir en arrels molt profundes per no buscar l'aigua que està emmagatzemada a les que estan més profundes del sol. Altres tanquen els estomes i deixen de transpirar aigua, per tant, paren de moure aigua quan hi ha situació de sequera, perquè esperen que hi hagi una situació una mica més favorable per no obrir-los i seguir fent el transport d'aigua a fotosíntesi. Hi ha moltes situacions diferents, moltes respostes que han pogut donar aquestes espècies a la situació de sequera.
Dades fisiològiques com aquesta, doncs, serien clau per comprendre quins boscos tenen més risc de morir per sequera, tot i que encara cal avançar més en el sistema per garantir unes bones prediccions i gestionar, doncs, els boscos de manera que es tingui en compte aquesta fisiologia dels arbres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Albert Díaz, molt bona tarda.
Carlos Losada, bona tarda a tothom.
Aviam que ens heu preparat a l'Esportscope a les 3 i 5 minuts.
Doncs mira, venim de la ressaca d'una jornada on el Barça s'ha situat líder de primera, però és que demà comença una altra. Venim de la sisena, arrenca la setena. L'única nota negativa que en Barça és la lesió, és important. Turmell dret de Frenkie de Jong. Veurem si arriba el clàssic. Per aquí començarem a caminar d'aquí uns minutets, el liderat del Barça. Avui han entrenat, sentirem Xavi també. I després, el Girona. L'equip revelació de primera, que recordo, és co-líder. Mateixos punts, mateixos gols que el Barça, però pitjor diferència de gols. Jugar el dimecres a Villarreal. Té una setmana on juga a Villarreal dimecres i rep el Real Madrid a Montilivi el dissabte. Avui sentirem Mitchell. Ja la segona part del programa, després dels clàssics del dilluns, Minguella, Poli, Poli Rincón, Josep Maria Minguella, l'Espanyol, prèvia del Tenerife Espanyol, que avui l'Espanyol es pot posar líder de primera. No m'apretis més, que et dic que també repassarem com ha arrencat la temporada de bàsquet pels conjunts catalans, que vam tenir un derbi ahir al Palau, i el Barça, el nou Barça de Roger Grimau, ha començat amb victòria.
Doncs menú exquisit pel Esportscope d'avui, eh? Bon programa.
Bon programa, Losada, gràcies.
Vinga. I també un bon menú que ha preparat la Montse Rodríguez per la seva linterna. Bona tarda, Montse.
Així és, Carles. Mira, vinc escoltant tota la matí la cadena COPE Catalunya i Andorra. Sí que esteu parlant de cotxes, esteu parlant de pàrquings.
I de Bizum.
I de Bizum, sí. Doncs avui parlarem, mira, de cotxes i pàrquings, perquè no sé per què la llei que regula les dimensions dels pàrquings a Barcelona és de l'any 1978 i encara no s'ha tocat. Això vol dir que els cotxes no hi caben, l'ossada han crescut i les places s'han quedat petites. En parlarem de tot plegat amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. I parlarem del tema dels Bizums i els diners, les transferències que ens fem entre amics, familiars i de més. Atenció, perquè això aixeca moltes sospites a l'agència tributària. El control s'està extremant en casos de possible delicte fiscal i avui parlarem amb un tècnic d'Hisenda de l'àrea d'inspecció i secretari general del Sindicat de Tècnics, el senyor Mollinedo.
Molt bé. Si fas moviments per més de 10.000 euros, has de declarar-ho, eh? Si no declares tu, els senyors del banc
van i declaren. Estan obligats, sí, sí.
I t'agafen. La linterna a les 7 de la tarda. Gràcies, Montse, bon programa, eh? Tanquem aquí al migdia COPE Catalunya i Andorra, però continua la informació, com sempre, Pilar García Muñiz, Àngel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.